del que avui és Europa Occidental i molt concretament els territoris del nostre país i els orígens de la nostra llengua. Després els sueus, els visigots, més endavant els àrabs i gent de més enllà del Pirineu que també vindria aquí. I tot aquest territori molt realimentat amb l'esforç de la gent i el que us deia abans, doncs seria com una olla que bullint donaria uns resultats, produiria unes emergències que expliquen els físics que treballen en termodinàmica, unes emergències d'unes autoorganitzacions fascinants i fantàstiques que serien les que portarien a Lleida cap a l'edat mitjana i que farien que aquí, per exemple, doncs el rei Jaume II ja en la corona catalano-aragonesa doncs fes de Lleida, posés a Lleida la primera universitat del nostre país, dels nostres països, una universitat que al mateix temps era una de les primeres universitats d'Europa. Això ho hem de pensar i ens n'hem de sentir orgullosos. Com devia ser Lleida aleshores? Primer, quin capital econòmic hi devia haver? Quin capital humà hi devia haver? Quin capital social hi devia haver? Quin capital cultural hi devia haver a Lleida en aquells moments? Hem de pensar que aquí hi va estudiar i després hi va exercir de professor gent com, per exemple, ara el que tantes vegades nosaltres sentim anomenar l'Arnau de Vilanova. L'Arnau era un tipus excepcional, excepcional, excepcional. Era metge de prínceps i de papes, era un pensador extraordinari. Jo crec que Arnau de Vilanova i Ramon Llull han estat les dues nostres grans aportacions de la, diguem-ho així, de la filosofia catalana a la filosofia universal. Dues aportacions extraordinàries, perquè a més de metge era un home pont, un home també molt preocupat per la filosofia i per l'escriptura i fins i tot una mica per la poesia. Amb aquella Lleida la universitat seria tan extraordinària, fixem-nos que per exemple va ser la primera universitat on es va reconèixer en els estudis de medicina la capacitat per treballar de manera empírica amb els cossos de les persones mortes per primera vegada. Llavors va haver d'haver-hi un decret papal, unes concessions perquè això es pogués fer a Lleida. A Lleida va ser el primer lloc del món on la medicina va poder experimentar amb els cossos de persones mortes, allò que fan avui a totes les facultats i les escoles del món. No només la medicina va tenir un conreu extraordinari en aquell moment, també al mateix temps la filosofia, ja ho he dit, del cas de l'Arnau. A Lleida la lògica va prosperar i va prosperar molt, i en aquells moments s'explicava el tema dels universals i sobretot hi havia molt d'interès per un problema lògic molt interessant que era el problema de la condicionalitat, el problema de les estructures condicionals, que en principi pot semblar que això de les condicionals, no, les condicionals, la lògica condicional, podríem dir, és l'esquelet de la relació de causalitat, de causa a efecte. I per tant, hem de dir que és un dels puntals fonamentals de l'esquelet de l'estructura de la ciència. I moltes d'aquestes coses s'explicaven aquí al mateix temps que s'explicaven a la Sorbona, etc. A les universitats italianes, a la Universitat de Valladolid, per exemple, a la península Ibèrica. Això era Lleida en aquells moments. Després, per diferents causes, etc., Lleida potser va tenir una miqueta de davallada, però jo voldria dir que va conservar aquesta identitat, una identitat notable, i aquesta identitat sempre ha estat una identitat, podem dir que ha estat molt afavorida sempre, en el cas de Lleida i en els altres casos, naturalment, però en el cas de Lleida ara ha estat molt afavorida per festes i per la pràctica de rituals com els que estem practicant nosaltres ara en aquests moments, en els que es reconeixia, tal com he dit, amb uns hi ha altres, homes i dones, i després gent jove, noia sobretot, es reconeixia aquesta força i al mateix temps anaven continuant el que serien uns objectius d'una societat. La societat ha de tenir objectius i aquest objectiu en principi en aquell temps era l'objectiu de sobreviure. Era la supervivència. I amb aquests objectius, i per això també la festa hi tenia una importància gran, aquests objectius eren ben formulats. Jo diria que potser una cosa que podríem aprendre ara nosaltres dels antics és que els objectius els tenia clars la societat. I en aquests moments hem de reconèixer, i m'agrada veure que aquí hi ha representades totes aquestes entitats, la força d'aquestes associacions, perquè a vegades sembla que una cosa que ha perdut la vida contemporània o postcontemporània, ja podem dir, és la força d'aquests objectius. I jo penso que Lleida va anar continuant, trampejant en moments delicats i sobretot, per exemple, en els temps de la literatura, però penso que Lleida, per exemple, va ser modèlica amb una cosa, i és en la transformació d'una societat, que era una societat bàsicament agrària artesanal, podríem dir, molt sòlida, molt, molt, molt sòlida, ben estructurada, ben organitzada, resultat, com us deia abans, d'una autoorganització fantàstica, i aleshores aquesta societat que havia, diríem, que havia perdut una mica d'energia, podríem dir, la va recuperant en la transformació, en aquesta transformació que us deia modèlica, cap a, diguem-ne així, cap a la modernitat. La transició de la societat agrària artesanal a la modernitat, jo crec que el cas de Lleida és un cas, no diré únic, però gairebé únic al nostre país i en general a la península Ibèrica. Em fa l'efecte que és un cas molt interessant d'estudiar. I veiem aquí, sempre també una miqueta vinculat a les festes, com ben aviat les festes van incorporant la modernitat. Les festes són les primeres a incorporar, i aquí en tenim una llarguíssima tradició, d'incorporar, per exemple, les fires. Incorporar les fires aquí, com que ja estem acostumats, no, molt sovint ens podem pensar que això és a tot arreu. No ho penseu que sigui a tot arreu, és fruit de com s'ho van empescar la gent que aquí treballava en aquells moments.